Són les 12 menys 20, continuem amb l'Ofil per Randa i bé, com hem anunciat ja avui de matí, ara tenim una entrevista amb Joan Carles Marc, supos que ja el coneixeu tot, però per qui no el conegui, ell és metge i professor de l'Escuela Andaluza de Salut Pública, és especialista en salut pública i gestió sanitària i també en comunicació, està molt actiu a les xarxes socials i també és col·laboració a diferents televisions com Telecinco, 4, Canal Sur, La Sexta i B3, entre d'altres. Actualment resideix a Granada, però avui mos ha vengut a veure a l'estudi de Ràdio Pollença i el tenim aquí presencialment.
Recentment ha publicat, juntament amb un grup d'investigadors, un article a la revista britànica The Lancet, on demanen una avaluació independent de la gestió de la pandèmia. Així que anem a veure què ens conta Joan Carles de tot això. Bon dia.
Bon dia.
Bé, el primer que te volíem demanar és que si Espanya és reconeguda per la seva qualitat en un sistema sanitari, per què hem estat un dels països més afectats en el món?
Això és una bona pregunta, no? Tots mos ho demanem, no? De fet, per què Espanya té una mortalitat tan elevada, per què han tingut tant de casos, per què ha afectat tant a les residències, no? Això són preguntes que tothom mos feim, no? I realment, per saber exactament què ha passat, jo crec que lo ideal és que hi hagi qualcú, uns experts nacionals i internacionals, facin una avaluació independent a partir d'un grup de gent que faci un anàlisi de les dades actuals i que entrevisti les persones claus que han gestionat la pandèmia tant a nivell de govern central com de governs autonòmics. Això seria lo ideal, no? La veritat és que probablement Espanya va començar, hi ha hagut tant de casos, probablement perquè ho vàrem arribar tard, bàsicament, vàrem arribar tard. I per què vàrem arribar tard? Perquè va arribar aquest virus i no mos vàrem enterar. Per què no mos vàrem enterar, tenint un sistema, com dius tu, un bon sistema sanitari? I és vera que és un bon sistema sanitari, però probablement hi ha dues parts bàsiques d'aquest sistema que estan tocades fa molt d'anys, probablement fa quasi 10 anys que estan tocades, i és una, la salut pública. La salut pública ha importat molt poc fins ara, segurament això de l'epidemiologia, lo dels rastrejadors, lo de la salut pública pràcticament no s'enxerrava, no? Per tant, per què? Perquè estava condenada una miqueta a estar a un costat i poc a ser poc important. I segon, una altra cosa que ha afectat és que l'atenció primària, els centres de salut de les illes i de l'Estat probablement no han estat cuidats el que haurien d'haver estat, i fan falta professionals, sense cap dubte, professionals d'infermeria i professionals metges, i fan falta més professionals de la salut, probablement altres professionals que puguin ajudar a que aquests serveis siguin de més qualitat. I entre l'atenció primària i la salut pública són la primera porta, diríem, no? que haurien d'haver vist, no? Jo conec, tenc amics que fan feina a centres de salut que me deien: ostres, jo vaig veure grips a finals de gener, a febrer, que eren rares. Però clar, una cosa és que eren rares, però no se va fer l'anada directa a salut pública, veurem què passa, per què passa, qui és aquest bitxo que mos fa aquestes grips rares, què han de fer davant d'això. I això mos hagués donat un temps per poder fer una cosa, i és tenir els equips de protecció individuals adequats. No n'hi havia, no n'hi havia. No tan sols no n'hi havia, sinó que després hi va haver un mercat terrible de compra i de xanxulleos de com te dona aquest que no és bo per al tabanc, etc. No? I això també va empitjorar molt la situació i va complicar també que un nombre de professionals afectats hagi estat tan alt, perquè tenim més de 52.000 professionals afectats, i en part és una, perquè no tenien EPIs, fonamental, però també perquè en el final, si no tens EPIs i no cuides determinades coses, se contagien un entre d'altres, a més dels dos pacients, no?
I com penses que s'ha gestionat tot aquest tema de la pandèmia tant des del govern central com des del govern balear?
Bé, en primer lloc, com dèiem, la tardor ha afectat molt en un nombre de casos, no? Per tant, si arribes tard, vas sempre en la llengua de fora, no? I per tant, això ha estat una clau de han anat sempre en la llengua de fora, no? Després, jo crec que la gestió global de la pandèmia a partir d'aquests primers casos ha estat bastant correcta. Jo diria en alts i baixos, en coses bones i en coses no tan bones. Per exemple, jo m'apareixia absurd que sortís en Fernando Simón amb l'exèrcit, amb la gent de l'exèrcit i la gent de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Crec que no aportaven res, crec que se podia haver dit de tant en tant qualcú que ho hagués dit, però no era necessari, no? També crec que hi va haver una mancança en el tema de les residències de persones grans, no? Jo crec que això va ser un problema important. Molts, més de 20.000 morts a les residències, això vol dir que era un problema, no? Era un problema important i, per tant, una qüestió que no se va tractar bé, no? L'altre, en general, van anar sortint sempre amb la problemàtica de la falta d'EPIs que ha estat durant molt llarg de la pandèmia, no? A Balears hi va haver una cosa, si anem a llocs concrets, a Balears hi va haver una cosa molt important i a destacar, i és tancar ports i aeroports. Això va ser una mesura molt valenta, molt important. Això va tancar de qualque forma Balears de lo que era el resta de l'estat, i això va fer que no incrementassin, a pesar que és un lloc de molt de contactes i molt de anades i vengudes, va aturar un nivell de contagis que no fos tan gran. El problema també, jo crec que de la gestió de la pandèmia, és que tothom volia anar molt aviat a la desescalada. Jo he dit una i mil vegades, poc a poc tira, no podem fer via, no podem anar més tan aviat. Crec jo, ho dic per Balears també, crec que jo he tingut una discussió amb l'Ovala de Granada perquè ell me deia que havien de passar a la segona fase quan no passava a Granada a la segona fase. Jo li deia, no passa res. I ell me deia, sí, però l'economia. És vera que l'economia és molt important i que problemes econòmics afecten també la salut, això està comprovat, però també és vera que si ho haguéssim anat més a poc en la desescalada no tindríem probablement un nombre de casos que tenim en aquest moment. En aquest moment tenim un nombre de casos inacceptable. En part també és vera que perquè se fan més proves, abans no se feien proves i ara se fan moltes proves, però també s'ha de dir que no vàrem fer la desescalada tal com tocava, no? I per això mos trobam ara en la situació que tenim, probablement.
Molt bé, i aquest article que has publicat juntament amb altres investigadors té com a principal punt demanar la independència de l'avaluació de la Covid a Espanya. Mos podries explicar un poc més aquesta idea?
Sí, a veure, tota crisi, tota pandèmia, tota crisi sanitària en general, en aquest cas una pandèmia inesperada, fa 100 anys que no n'hi havia com aquesta, no? Tota pandèmia, tota crisi sanitària necessita una avaluació. I això és necessari, no, imprescindible. Per què? Perquè hem de veure què han fet i com ho han fet, no? Si no ho miram què han fet i com ho han fet, mos equivocarem a una altra pandèmia, no? Això mos va passar a l'Ebola fa recentment, que hi va haver a l'inici va ser bastant desastrós el procés i després se va anar millorant, però no hi va haver una avaluació mem. Com ho han de fer, quines coses han de tenir en compte, què han de fer perquè no mos passi un altre cop, no? En aquest cas ens vam ajuntar un grup d'investigadors espanyol, gent de la salut pública bàsicament, que estava marcat per una investigadora que és de la London School of Hygiene and Tropical Medicine i a més de la Universitat de Singapur, que és Elena Legido, i en Elena Legido jo tenia relació perquè havia tingut una conversació en llarg, que jo feia conversacions al llarg de la pandèmia amb professionals de tot el món i en vaig fer una, i a partir d'aquí ella plantejava la necessitat de que hi hagi una avaluació per un grup de professionals independent que sigui exhaustiva, que sigui el més ràpida possible, perquè això és fonamental, s'ha de fer prest, no? I que mos ajudàs a saber un poc què ha passat, un poc el que jo deia de probablement hem arribat tard, probablement tal, però s'ha de comprovar, no? I s'ha de comprovar perquè lo de la residència, s'ha de comprovar perquè lo del professional sanitari és tan elevat, què han fet i què no han fet, quines mesures han ajudat i quines no. Hem de veure que Espanya, per una banda, té molt de casos, no? Ha tingut molt de casos, una mortalitat molt elevada, però també és vera que les mesures de confinament que hi va haver a Espanya han estat de les més dures del món, no? Per tant, què és el que ha passat perquè mos hagi passat el que ha passat? Tot això necessita que un grup de professionals nacionals i internacionals, plantegem nosaltres, facin una avaluació. Una avaluació a partir d'un agent que miri les dades, quines són les dades de mortalitat, de morbilitat, de tractaments que s'han utilitzat, etc, etc, que cerquin, que parlin amb les persones que han estat les persones claus, Fernando Simón, per exemple, o a nivell autonòmic la gent que sigui de les autonomies més importants, i a partir d'aquí enviïn aquestes dades, aquesta informació les enviïn a nivell d'aquests experts i aquests experts facin un conjunt de recomanacions perquè govern central i govern de les comunitats autònomes els posin en marxa. I això és absolutament necessari, no imprescindible. És a dir, hi ha coses que fan unes que no fan altres. Hi ha gent que fa A i altres que fan B. Ara el tabac, ara mascareta a les plages, altres no. No pot ser que hi hagi tanta dispersió quan és una malaltia global, que el virus fa el mateix a Andalusia que a Balears, que a Galícia, que a Catalunya. Fa exactament el mateix, és el mateix bitxo.
Ha d'haver una avaluació i una organització, sobretot.
Clar, nosaltres avaluar la gestió de la pandèmia, bàsicament, i la gestió de la pandèmia implica sobre totes les dades de com ha anat aquesta, per què varen pujar tant, què és el que se va fer per intentar baixar-ho, com ho han fet, i a partir d'aquí que hi hagi un conjunt de recomanacions que tothom faci, no? És a dir, si no els fem tots, si no tothom fa les recomanacions, tornaríem a estar en una situació complicada. També hauria de ser una avaluació parescuda a el que fa, a el que ha de fer o el que farà l'Organització Mundial de la Salut. L'Organització Mundial de la Salut ha dit que farà una avaluació de la seva gestió de la pandèmia. Probablement la metodologia que utilitzarà l'OMS serà parescuda a la que podrem utilitzar aquí a Espanya, no? També hi ha hagut societats científiques que han recolzat aquesta petició, moltes societats científiques, algun inclús ha proposat que podrien ajudar a la metodologia per fer aquesta avaluació. Per tant, crec que està en un moment que necessitem que el govern central, el govern d'Espanya, digui fem una avaluació, que s'ha de fer prest perquè les mesures han de servir perquè a setembre o a primers d'octubre puguem tenir aquests resultats i a partir d'aquí poder millorar la situació en la que estem.
I xerrant així una mica de l'actualitat del Covid d'aquests dies, què penses sobre la idea general que s'està transmetent sobre la vacuna per el Covid? Perquè, per exemple, a Rússia ja n'han tret una i pareix que ara tothom cor per a menys qui la treu abans, però realment això és un procés llarg. De tot això, què penses?
Sí, la vacuna, tothom necessitem la vacuna, és a dir, fins que no hi hagi vacuna probablement aquest virus és més dolent de lo que tothom esperàvem, la calor l'aturaran, la calor no ha fet res, tot el contrari, no, diríem. Per tant, què necessitem? Necessitem vacuna. Tractaments en tenim alguns que van una miqueta bé, però una miqueta bé no vol dir que sigui com un tractament que ajudi a aturar-ho i que no n'hi hagi més, tot el contrari, no? Llavors, necessitem una vacuna. Hi ha un grapat de vacunes en aquest, bé, moltes vacunes, moltes projectes de vacunes en aquests moments. Un d'ells és la vacuna que fa Estats Units, per una banda, hi ha una vacuna que fa Oxford, per una altra, que són les vacunes que probablement duen el camí més fet, no? més ben encaminat. No? I junt amb això ha sortit la vacuna russa. No? Lo que hem de saber és que tot procés d'una vacuna necessita molts d'anys, no? És vera que ara tots els processos són molt més ràpids, és a dir, abans una història d'un assaig clínic, per posar en marxa un assaig clínic se tardava normalment, per posar-lo en marxa, se tardava un any, més tot el temps que durava aquest assaig clínic. En aquest moment les coses se fan en un mes, en dos mesos, per tant, això vol dir que el que abans podien tardar 6, 8, 10 o 20 anys en treure una vacuna, se podrà treure abans. Això sense cap dubte, no? Però la vacuna ha de ser segura, primera qüestió, i ha de ser eficaç, ha de servir, ha d'aturar aquest virus, i ha de ser segura, no ha d'afectar la salut de les persones que se la posin, no? I a més ha de durar una miqueta, no? No pot ser que siguem vacunant-nos tot el dia, no? Per tant, ha de ser duradera. Què és el que passa en aquests moments? I és que surten històries de tot tipus. La vacuna russa, el que se sap és que els hi falten assajos clínics. La informació que té l'OMS de la vacuna no és suficient. L'OMS ha fet un comunicat dient que esperàvem la informació de Rússia, però realment no hi ha informació suficient per dir que aquesta vacuna serà bona, no? Els hi falten assajos clínics, no? Però, dit això, el que és ver és que tot això és una carrera, no? A veure en qui arriba primer. Se juga molt de dos vers les farmacèutiques. L'altre dia llegia que una vacuna, la vacuna d'Estats Units, la Moderna, valdrà 30 euros cada una. 30 euros cada una vol dir un dineral, una dobberada. Pensa que s'ha de vacunar tot el món. I jo, de totes formes, jo diria, lo important de les vacunes és que siguin segures i eficaces, per tant, que segueixin el procés necessari, i dos, que no hi hagi desigualtats. És a dir, no pot ser que aquesta vacuna sigui per a rics i no per a pobres. La vacuna ha de ser per a tothom. Les desigualtats, hi ha estudis ja de la Covid-19 que ens diu que aquesta malaltia afecta més a determinats barris pobres davant dels rics. De tot d'una de... Esto afecta a tot el mundo. No. A les zones pobres més que a les zones riques. Estudi a Barcelona, de la ciutat de Barcelona, molt important. Això vol dir que hem d'anar alerta, i això vol dir que la vacuna ha de ser per tothom, per la gent de tota casta. No vol dir que no primer uns i primer els altres, no vol dir que aquests n'han comprat tants i tu no en tens, que és un altre dels problemes que hi pot haver en aquesta vacuna. Lo important de la vacuna és, primer, segura i eficaç, primera qüestió, que segueixi el procés com totes les vacunes, i tercera qüestió, que sigui per tots, uns i els altres, i això és lo fonamental d'aquesta vacuna.
Pues, seguint amb aquest tema d'actualitat, ha sortit que tant a Galícia com a les Canàries han prohibit fumar les terrasses. Què n'opinen sobre això? Creus que realment serà efectiu?
A veure... Jo crec que la mesura de no fumar és una mesura que jo ho he dit moltes vegades, és una bona mesura. Probablement no tant per, a lo millor el fet de la gent que fuma, quan envio fum a una terrassa, pot difondre el virus, probablement. Però el més important és el que te toca la mascareta, el que te la lleves, el que te la poses, etc. No? Per tant, té aquest dos components. Un, el fum que l'envia i pot a qualque persona arribar. I dos, el tema de tocar i llevar, posar i llevar mascareta, i tot això afecta. No, no és una mesura concloent, és a dir, però el mateix, el més important, a pesar que jo estic totalment d'acord en que no es fumi, crec que podria ser una bona mesura per intentar disminuir o marcar més durament el tema del tabac. A Espanya encara, a pesar de que hi ha una llei important, crec que se poden posar mesures més importants, però crec que lo important que s'ha de recordar és les 3 M's, mans netes, metres de distància i mascaretes per un lloc, i també anar alerta amb les 3 C's, ho diré en castellà perquè són de 3 paraules en C, en castellà, cerrados, no a, a llocs tancats, primera qüestió, no a llocs concurrits, a on hi hagi molta de gent, i tercera, no, que no estiguem molt a prop, cercanos, no? Que seria en castellà. Per tant, cerrado, no a los espacios cerrados, concurridos y cercanos, que seria una qüestió molt important. Per això és el més important, és a dir, junta les 3 M's, anar alerta en les 3 C's, i després hi ha una cosa que planteja un immunòleg que a mi m'agrada, que diu que també han d'anar alerta en les Bs, en les paraules en B, i diu bodes, batejos, bars, barbacoes, no? Banquetes en castellà, no? És a dir, totes aquestes paraules són importants perquè de qualque forma són ullots, us espais a on botellones, també, botellades, no? Que també és un altre també, no me'n recordava, que són espais a on s'ajunta gent, com més gent junta, si a més li afegeixes l'alcohol, alliberes moments de me pas una copa, etc, etc, això fomenta i incrementa un nombre de casos de forma important. Hem de dir que un nombre de casos en aquest moments han passat de 70 i pico d'anys de mitja, Anna, a entre 20 i 40. Això vol dir que hem de treballar en aquest sentit per intentar disminuir un nombre de casos.
I ara que dius això d'un nombre de casos, en tots els focus actius que tenim ara mateix arreu d'Espanya, creus que ja ens trobem dins aquesta famosa segona onada o famós rebrot que se'ns anunciava quan estàvem confinats?
Jo no m'agrada parlar de segona onada. Jo crec que no m'ha acabat la primera, diria això. És a dir, és vera que la primera em va anar molt a baix. Pensa que quan vàrem acabar l'estat d'alarma teníem 100 i pico casos. Ara, avui, 2.000 i pico, sí. I 2.800 o 2.900. Això és una passada, no? És vera que són moments diferents. Una, ara se fan molt de test, abans no se'n feien, abans no se'n feien ni si tenies símptomes, no, quasi havies de necessitar estar, anar a l'hospital i a vegades no tothom se n'hi feia. Ara en aquest moment se'n fan molts. A Catalunya se fan, a determinades ciutats se'n fan de forma activa, no? Per tant, és vera que això ha canviat, però també és vera que han de fer coses per intentar disminuir un nombre de brots. És a dir, no pot ser que tinguem, no sé si hi ha 800 brots o una cosa així, o 800 i pico brots, això és una passada. No pot ser tenir aquest nombre de brots actius, perquè el que genera és una situació difícil per tothom, bàsicament, difícil per nosaltres, difícil per el que mos estem en nosaltres, i per tant jo... Una cosa que m'agrada dir és que, a més, hem de recordar que, és que la majoria de brots en aquest moment són per trobades familiars. I per tant, jo m'agrada recordar que davant d'una trobada familiar, protocol. El protocol vol dir d'entrada mans netes, tothom que arriba a la casa mans netes, sempre hem de, si podem tenir un lloc obert, un pati, una terrassa, molt millor que un lloc tancat. Si és un lloc tancat, obrir les finestres per ventilar, per tant millor de vespre que de dia, perquè és més fàcil ventilar de vespre. Una sola persona posa la taula, no se passa el pa i la sal, per exemple. Quan acaba el menjar, mos posa la mascareta, és a dir, perquè probablement, i evitar en tot cas coses d'aquest tipus que mos ajudin a aturar bàsicament un nombre de casos que en aquest estiu s'ha incrementat de forma brutal, no? Sense cap dubte.
I bé, avui encara no tenim les dades actualitzades de Pollença, de com està la situació, però bé, per el que hem pogut veure fins ara no està massa bé. Què mos pot dir, que en penses de tot més municipal a Pollença?
El que vam esquear més casos del que pensàvem, no? Això passa a tot Espanya, eh? També s'ha de dir, passa a Mallorca. A Mallorca, en general, a les illes hi ha més casos, a Pollença hi ha més casos del que pensàvem, i a Espanya, molt de llocs, hi ha molt més casos del que pensàvem. No? Això mos acosta a l'ansietat de que les mesures s'acomplesquin. Jo supos que, no sé si avui o la setmana que ve, el govern balear posarà més mesures en marxa. Jo el que dic sempre és que lo important no és posar mesures, lo important és que les que hi ha s'acomplesquin. És a dir, si tu poses mascareta i però després vas per un carrer i la gent du la mascareta com li fal, en lo nas baix, en un coll, tal, no servirà per res. És a dir, el que s'ha de fer és que les mesures s'acomplesquin. Si no s'acompleixen, ja és igual que posen més mesures. Lo du tabac, la gent ho veu bé, però hi ha gent que segueix fumant. A Galícia ahir, el que m'han comentat, que hi havia gent que seguia fumant. Per tant, les mesures se posen i se fan complir. Això crec que és lo essencial. Si no, els posant com dir, jo mire que important som, que he posat la mesura nova més fonamental. No, no. Lo important és que s'acomplesqui. I el compliment vol dir, lo important és lo que dèiem, metres de distància, com a més important, higiene de mans. I a més mascareta. Val? I no en llocs tancats. Això fa que han d'anar alerta a anar a vespres a un lloc complicat, perquè normalment és allò tancats, i per tant s'ha d'evitar, intentar que s'ha d'evitar que la gent vagi a llocs de vespre, no? I llocs com llocs on se va feina amb gent, treballadors que van a collir fruita, etc., haurien de treballar també qüestions d'aquest tipus, no? De aquesta gent que va a collir fruita han de treballar amb unes condicions el més adequades possibles. No pot ser que els empresaris i les administracions deixin contratar gent amb unes condicions, que viuen amb unes condicions terribles. Això no passa a les illes, bàsicament, però passa a llocs com Osca, ha passat a Lleida, no? I són temes que s'han de cuidar molt.
Ara mos ha telefonat un oient que està escoltant l'entrevista i vol saber quant de temps pot durar l'epidèmia.
Uf.
Complicada aquesta pregunta.
Sí. Ojalá ho sabiguéssim. Jo tenc un company que és Miguel Hernán. Miguel Hernán és un epidemiòleg que fa feina a Harvard, als Estats Units, ha estat dins el comitè científic del govern d'Espanya, i una conversa que van tenir d'aquestes que vaig fer per la revista científica Gaceta Sanitària, me deia, quien sabe de fechas no sabe de virus. És a dir, probablement, és a dir, inclús quan té la gent de quan arribi l'estiu baixarem. No, el que dèiem, no ha baixat, no? Això vol dir que la realitat que tenim és que tenim dues coses. Una, responsabilitat individual. Cada un de nosaltres hem de fer coses per intentar evitar que hi hagi contagis, i això forma part de les coses que hem de fer i hem de fer diàriament. No passa res, no passa res, perquè passa, no? I dos, qüestió de les autoritats. Les autoritats han de complir i fer complir les normes que se posen en marxa. Si no, mos trobem en situacions delicades i difícils com les que mos estan posant, no? Per tant, responsabilitat individual, compliment per part de les autoritats, i jo afegiria, han d'anar alerta, tant un com nosaltres, muntar espectacles que hi hagi molta gent, i l'altre és que la gent no vagi a espectacles on hi ha molta de gent. Sí. Això són les dues coses que han de fer per intentar evitar aquest nombre de casos actual.
I ja per acabar, volíem canviar un poc de tema, i és que a Sevilla ha sortit aquesta febre del Nil. Què és exactament? Què mos pot contar d'aquest virus i com se transmet? I si creus que anirà més enllà?
Sí,
no han sortit d'una i ja mos fiquem una altra.
Sí, la veritat és, la veritat és que la febre aquesta ha vengut en part per una qüestió Andalusia du una ratxa de primer listèria, no sé si ho recordeu, que era degut a una carne metxada contaminada que va passar, que se va gestionar bastant regular. En aquest moment tenim la pandèmia del Covid-19 i ara s'afegeix la de la febre del Nil, no? Però és que ve tot a través d'una infecció de cavalls, no? Però és una mitjer, no és el causant, no? El que s'ha de fer probablement és, davant aquest virus del Nilo, que el que genera és una meningoencefalitis, és una espècie de meningitis, no? Una inflamació de la zona meníngia del cervell, i bàsicament ha afectat a una sèrie de pobles de Sevilla. Jo crec que davant això es verà que és complicat que ara mos arribi una nova història. Jo crec que no crec que passi d'aquí, no? Però el que obliga és que hem d'estar alerta. Vol dir que la higiene és un element fonamental, és fonamental la higiene. La higiene és fonamental. Jo crec que una de les coses que mos anirà bé, la higiene de mans que hem marcat de qualque forma, és que mos evitarà altres infeccions. Esperem. I que probablement els centres sanitaris o hospitals, en la higiene de mans que ja tothom practica, disminueixi un nombre de gent que s'infecta dins un propi hospital, no? En aquest cas de la febre del Nil, aquesta està transmesa per moscars, està transmesa per moscars, i de fet jo crec que, per una banda, supos que el que es farà o el que s'està fent és fumigar les zones on hi ha hagut aquests dos pobles de Sevilla, i que el que se sap en aquest moment és que no hi ha transmissió entre persones, si no és per picada, i per tant el que se demana o el que se recomana és, i dic que és a Sevilla, no és aquí, és emplear mosquiteres a finestres i a portes, no estar a l'aire lliure a l'hora de quan acaba el dia, etcètera, no? I la higiene corporal i la higiene de mans com a element molt més important. I també en alerta en perfums que en molts casos els atreuen, i per tant han d'anar una mica d'alerta. Però bé, esperem que això no passi més, que ja en la Covid-19 en tenim prou, que Andalusia en té entre la listèria, la Covid-19 i ara aquesta febre noturam, i que per tant han d'anar el més alerta possible.
Bé, Joan Carles Mari, moltíssimes gràcies per haver vengut. No sé si vols afegir qualque cosa a nivell de conclusió final de la situació d'ara mateix.
Jo crec que el que mos ha dit, un nombre de casos que tenim a Pollença, dit ja que tal, me fa recordar la importància d'alerta a les trobades familiars. No és un any per trobades. Mos hem trobat i mos seguirem trobant, i segur que hi haurà llocs per fer trobades les millors que mai. Per tant, no mos juntem amb tanta freqüència com mos juntam, primera qüestió. que si mos juntam, recordem que hem de protocolitzar tot un procés, la gent, tothom quan arriba a la casa mans netes, que distància física, mascareta quan acabam, i que lo ideal és que sigui un lloc ventilat o que sigui un lloc obert, millor encara, no? I que hem d'anar alerta, hem de intentar treballar més amb la gent jove per intentar conscienciar de que anar sense mascareta o ajuntar-nos, estar tots un damunt l'altre junts o passar-nos una copa a lloc de vespre és una cosa que mos facilita contagis, i el que tenim clar és que en aquest moments hi ha casos a partir de 20-40 anys, són casos on més casos hi ha a les illes, i per tant és un tema que hem de cuidar de forma important, i que les mascaretes, per favor, ben posades, les mascaretes ben posades, això de dolor de vall un nas, o dolor de colzera, dolor de, en un coll, no aturen un virus, i per tant, si realment volem aturar un virus, mans netes, mascaretes i metres de distància, això és la clau, i recordam lo de les tres C's, alerta en los espais cerrados, concurridos i cercanos, perquè si feim cas a tot això, segurament tindrem menys coronavirus, menys SARS-CoV-2 circulant per aquest país.
I de moltíssimes gràcies, i tant de bo la pròxima xerrada ja la pandèmia estigui un poc més controlada.
Esperem.
Gràcies.
Si vols conèixer tot